Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per no deixar-se el paraigües a casa. Durant pràcticament tot el dia, el cel estarà cobert de núvols sota l'amenaça de pluges i plugims.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El 25 de març del 2018 va ser detingut a Alemanya el president Carles Puigdemont. Amb ell al cotxe hi havia l'historiador Josep Lluís Alai i l'empresari Josep Maria Matamala, que l'acompanyaven des que Puigdemont va marxar a Brussel·les. Primer allà i esporàdicament tornant cap a Catalunya i després, des de llavors, de manera permanent. Però amb la detenció de Puigdemont, l'Audiència Nacional va citar i detenir Josep Lluís Alai i els dos agents dels Mossos d'Esquadra que acompanyaven el president, sense estar de servei, per cert, per un presumpte delicte d'encobriment. A qui no van detenir, però, va ser l'empresari gironí i amic de Carles Puigdemont, Josep Maria Matamala, en Jami. No el van detenir perquè simplement no va venir cap a Espanya i, per tant, no es va presentar. Doncs bé, des de llavors que en Matamala és a Brussel·les amb Carles Puigdemont, sense tornar a casa seva, i justament ahir vam saber que el jutge de l'Audiència Nacional, Diego de Gea, ha arxivat la causa contra els quatre companys de Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya i que estaven imputats per encobriment. El magistrat ha pres aquesta decisió perquè els agents no estaven de servei i els dos amics no tenien per què saber que hi havia activada una euroordre de detecció i podien estar acompanyant a Puigdemont per simple amistat. En tot aquest despropòsit que suposa tota aquesta causa, ahir les famílies dels dos Mossos, en Josep Lluís Alai i en Jami Matamala, poden, per tant, respirar una mica més tranquils. Tant de bo això no quedi només en una anècdota, haurem de ser pacients i aferrar-nos a la cita d'en Manuel de Pedrolo, aquella que ens agrada tant i que diu «Si són roses, floriran». Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tot l'equip de la redacció de la ràdio que està a punt per explicar-vos l'actualitat del Baix Empordà, que ve calenta, ja ho veureu. Calenta tot i la fred que fa. Calenta perquè Sarriera, ho vam conèixer ahir, s'uneix al llistat de macroconstruccions polèmiques de la Costa Brava. S'ha fet públic un vídeo on s'ensenya la construcció d'una nova urbanització i, a més, és gairebé a peu de platja. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia. L'urbanització comptarà amb una cinquantena d'habitatges amb un preu inicial de gairebé 500.000 euros. Lídia Chaparro, membre de SOS Aigua Freda, ja ha dit que estudiaran el projecte.
Això és només una actuació més de l'Ajuntament de Begur, no?, que s'afegeix a totes les altres que ja estem treballant. Per ara no podem anunciar res, però evidentment és un cas que també intentarem tractar al màxim.
L'Ajuntament confirma que és un permís del 2003 i que el govern de la Generalitat ha acceptat la construcció.
I ahir, en una entrevista a aquest mateix programa, el president del Consorci del Ter, Quim Roca, va explicar més detalls de la taula del Ter que recentment s'ha constituït oficialment. Entre els objectius, volen que abans del 2027 es vagi retornant progressivament al cabal ecològic òptim del riu. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Roca també va afirmar que creu que cal redefinir el sistema hídric a Catalunya i va apuntar que durant un temps potser no hi havia gaire conscienciació, però que cada vegada més gent s'adona que el riu és un gran valor i apunta que els ajuntaments hi tenen molt a dir.
La mini deixalleria de Verges ja està en marxa. Després d'incorporar la recollida porta a porta, Verges avança amb el reciclatge. Eugènia Güell.
Bon dia. Serà oberta de les 6 del matí a 11 de la nit i hi poden accedir tots aquells que disposin d'una targeta. Hi haurà càmeres instal·lades per assegurar-se d'un bon ús.
Les 8 i 4 minuts... I aquesta setmana han començat una nova fase d'obres al Museu Terracota de la Bisbal. Treballs que s'allargaran 4 mesos i permetran rehabilitar els exteriors i reorganitzar la zona pedagògica de l'equipament, Manel Magrinyà.
Nova fase d'obres al Terracota Museu de la Bisbal.
Bueno, amb aquestes obres donem per acabada el que seria l'aportació directa o l'obra directa del museu. A partir d'ara l'equipament està consolidat.
Afectaran l'espai exterior i una part dels interiors i tindran un cost total de gairebé 500.000 d'euros.
I en temps dels esports, Patxi Otamendi és l'únic candidat a la presidència del Palamós i divendres podria ser proclamat president. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. Dilluns era l'últim dia per presentar candidatures i la de Junts pel Degà va ser la única. Si n'hi ha res de nou, Patxi Otamendi serà el nou president del club el proper divendres.
I el Supermatí de Ràdio Capital, també temps per la informació meteorològica i també, com no, com sempre, temps per la cultura. Espai en el que parlarem de les arts escèniques El Mundo de la Taràntula, de Pablo Carbonell, que arriba a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Bon dia, l'actuació serà demà dijous a les 7 de la tarda a l'Auditori Espai Ter. En concret, l'espectacle és una autobiografia de l'artista que ell mateix interpreta, combinant el monòleg amb la música.
Que és una obra bastante divertida, pero también tiene sus grandes momentos, digamos, de drama, pero es que la vida es una dramedia.
Així, Carbonell ha convidat a tots aquells que vulguin gaudir d'una obra divertida, però també molt emotiva.
I també en temps de cultura, en temps de repàs a la cartellera de l'agenda cultural, activitat que passarà per en el dia d'avui, que passarà per Pals i també passarà per Palafrugell, a UATF Afmità.
Bon dia, us proposem nits de por a Pals amb activitats en família, informatives, lúdiques i terrorífiques entre avui i demà. I per aquest dissabte 3 de novembre, ruta Josep Pla als Jardins Cap Roig, a Calella de Palafrugell.
Les 8 del matí i 6 minuts, tanquem el repàs, tanquem el resum informatiu del dia, ho fem amb la previsió del temps que repassem amb l'Albert Aparicio.
Bon dia, l'octubre finalitza avui amb un cel cobert de núvols i precipitacions en forma de pluja i plogims. Durant pràcticament tot el dia ens amenaçaran les precipitacions, que tot i que en general esperem que siguin d'intensitat feble, poden ser més intenses de forma local i acompanyades de tempesta. Pel que fa a la temperatura, seguim tenint un ambient fresc, però amb una temperatura mínima no tan baixa com la d'ahir, que es situarà al voltant dels 9 graus. L'estat de la mar estarà alterat, amb vent de component sud i onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada. Demà millora notablement el temps, amb més sol i sense precipitacions.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
8 del matí, 7 minuts, entrem en matèria. La plataforma SOS Aigua Freda ha denunciat una nova construcció de fins a 52 habitatges a la zona de la platja de Sarriera.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La promotora de Jardins de Sarriera ha fet públic un vídeo renderitzat de la zona que es convertirà en una nova urbanització exclusiva. Interpel·lat pels usuaris, l'Ajuntament de Begur també, interpel·lat pels usuaris de Twitter, en aquest cas l'Ajuntament de Begur, també ha fet pública la informació en relació als permisos de construcció que ja té Gerard Escaig.
Aquest dimarts, l'entitat ecologista de Begur, SOS Aigua Freda, ha posat damunt la taula una nova macroconstrucció al municipi, aquesta vegada a la platja de Sarriera, un altre dels indrets únics de la vila baixempordanesa. Lídia Chaparro, membre de l'entitat, ha destacat a Ràdio Capital que encara no s'ha pres una decisió per part de l'òrgan ecologista. Tot i això, en una reunió pròxima decidiran el full de ruta a seguir.
Per ara ens hem de reunir, encara no hem pres cap decisió, tenim moltíssima feina pel que fa encara a la cala d'Aigua Freda i també a la pedrera de Santiga, i ara això és només una actuació més de l'Ajuntament de Begur, no?, que s'afegeix a totes les altres que ja estem treballant. Per ara no podem anunciar res, però evidentment és un cas que també intentarem tractar al màxim.
Preguntats per aquesta nova construcció, l'Ajuntament de Begur ha fet una piulada al seu compte de Twitter aportant diferents dades legals. Segons ha explicat el consistori, el projecte que es mostra en el vídeo data de l'any 2015 i té l'aprovació del govern català. Malgrat aquest permís de la Generalitat de Catalunya, Lídia Chaparro, membre de SOS Aigua Freda, ha sentenciat que no calen més habitatges temporals, sinó construccions que s'utilitzin tot l'any.
Sarriera és una d'aquestes cales també del municipi completament col·lapsades a l'estiu i abandonades a l'hivern. És absurd continuar destruint el nostre territori quan realment el que necessitem Begur són vivendes de residència durant tot l'any. No necessitem més segones residències.
Jardins de Sarriera Living és el nom que rebrà aquesta exclusiva promoció de fins a 52 habitatges. El projecte es situarà a peu de platja i en ple de la naturalesa de la zona. Tot i ser 52 habitatges, només se'n construiran 26. El motiu és perquè cada construcció comptarà amb dues propietats, d'entre uns 80 i 140 metres quadrats. El preu, com s'explica a la pàgina web de la promotora, començarà a partir dels 490.000 euros pels espais de 99 metres quadrats, mentre que els habitatges de 115 tindran un preu inicial total d'uns 652.000 euros. La promoció de Jardins de Sarriera ha volgut fer públic un vídeo informatiu del seu projecte. En aquest audiovisual s'explica de manera detallada com serà el futur complex urbanístic, que, com ha informat l'Ajuntament, té el permís des del 2003. Les obres començaran, si tot segueix el previst, a principis de 2019 i s'allargaran fins al 2021.
Les 8 i 10 minuts, extensa crònica per explicar aquesta informació que completem amb les reaccions a les xarxes socials com a resposta a la nostra notícia. Reaccions que han estat de rebuig a un projecte majoritàriament. Els ciutadans critiquen que no són edificacions necessàries i que faran malbé el patrimoni cultural i una platja com la de Sarriera. Reaccions que repassem amb en Dani Cortés.
Sí, a Twitter, Xavi Vic critica que un dels principals problemes que hi ha a Begur és que molt pocs dels begurencs es preocupen de coses com aquestes. En Joan espera que tot plegat sigui una broma, la Mercè exclama que ja n'hi ha prou i a Facebook la Cristina lamenta que és una veritable pena i la Mireia es pregunta qui collons permet una aberració com aquesta, literalment. Una mostra de l'interès que ha generat aquesta denúncia d'SOS de Costa Brava i que us expliquem a Ràdio Capital.
I l'Ajuntament de Begur en diu alguna cosa a part dels tuits que hem explicat, Dani?
Sí, s'ha de dir que l'Ajuntament va ser ràpid a l'hora de respondre a les xarxes, ens ho explicava en Gerard, però més enllà d'això hem intentat portar-vos avui la veu d'un portaveu de l'Ajuntament, però no ha estat possible de moment.
Reaccions a les xarxes, reaccions també per part del consistori begurenc, aquesta, dèiem, aquest projecte d'urbanització que està previst construir-se a partir del 2019 amb obres que podrien acabar el 2021 a la Cala de Sarriera i que preveu la construcció de fins a 56 habitatges gairebé, anava a dir a primera línia, però tampoc és ben bé a primera línia, però gairebé a tocar del mar. Les 8 del matí i 11 minuts, fem una petita pausa i tornem de seguida.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Més notícies. Ahir va passar pels micròfons del Supermatí el president del Consorci del Ter, Quim Roca. Va apuntar la necessitat d'anar recuperant el cabal ecològic òptim del riu i va considerar que cal una redefinició del sistema hídric a Catalunya. Què més va explicar-ne, però, Pedro?
Doncs també va donar detalls de la formalització de la taula del Ter. Aquest òrgan neix amb un acord que cal complir abans del 2027, que és el retorn del cabal ecològic que li pertoca al riu Ter. Prèviament ja s'havien reunit els seus membres durant l'any 2017 i fins i tot l'aleshores president Carles Puigdemont va presentar un acord, però com a conseqüència del 155 es va paralitzar la seva oficialització. Roca va fer èmfasi de la necessitat d'aquest espai i també va destacar que les zones més afectades són aquelles que hi ha al camp del Baix Ter. A parer seu s'explota massa el cabal del riu que es transfereix a Barcelona. De fet, l'any passat van marxar 166 hectòmetres cúbics d'aigua i per aquest any s'estima que una reducció deixi l'aigua que es deriva a 90. El president del Consorci del Ter considera que cal que les comarques de Barcelona no depenguin tant del Ter i que aquest pugui mantenir un cabal ecològic òptim. És una problemàtica que ja fa 40 anys que afecta el Ter i per això un dels objectius és protegir els aqüífers i tota la fauna i flora del riu. En aquest sentit, Roca ha opinat que potser és cert que no hi ha hagut massa conscienciació del problema, però tanmateix afirma que cada vegada més gent s'adona que és un gran valor a preservar.
Gràcies, Pedro. 8 i 13. I us ho avançàvem també a la portada. La mini-deixalleria de Verges ja està en marxa i amb això la recollida d'escombraries porta a porta que també s'ha incorporat fa poc. Verges, amb aquestes noves actuacions, Verges millora en el seu reciclatge a tot el municipi, Eugènia.
Aquesta nova deixalleria estarà oberta de 6 del matí a 11 de la nit i per accedir-hi es necessita una targeta de la qual els ciutadans ja en disposen. No s'admetran ni residus hospitalaris ni vehicles en desús ni enderrocs o uralita. En canvi, sí que, per exemple, s'hi poden deixar piles i bateries, cables elèctrics, ferralla, fusta, aerosols, fluorescents o roba i calçat, per exemple. Amb aquest nou servei, l'Ajuntament de Verges vol aconseguir que el 80% de les deixalles es reciclin.
I ha arrencat una nova fase d'obres al Terracota Museu de la Bisbal per tal de poder rehabilitar els exteriors i reorganitzar la seva zona pedagògica. Els treballs afectaran el pati i també l'espai d'aparcament, així com serviran per equipar-lo i per poder-hi realitzar activitats a l'aire lliure com fires, espectacles, etcètera. La Bisbal i en Manel Magrinyà i ens ho relaten aquesta crònica, Manel.
Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i el cost total, cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, és de gairebé mig milió d'euros. Pel que fa als espais interiors, es rehabilitarà la nau on està previst que s'ubiqui el nou espai pedagògic del museu. Una aula que servirà per poder oferir un nou programa didàctic a les escoles del territori, on els participants podran experimentar directament alguna de les tasques principals dels ceramistes, tals com el contacte amb la terra i l'aigua, el modelatge, la decoració i la cocció. Finalment, una de les naus de l'antiga fàbrica albergarà l'aula-taller del cicle formatiu de grau mitjà de terrissa, les pràctiques del qual ja s'estan duent a terme al museu des del curs 2017-2018, però ara tindran un espai propi dins de les mateixes instal·lacions. També hi haurà un nou espai per a l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, la qual passarà a tenir la seva seu al museu. Enric Marquès, regidor.
Amb aquesta fase de l'actuació, en principi el que fem és deixar acabat ja el que és el pati central i, sobretot, també acabar l'espai de lo que seria la part pedagògica del museu, tant el que és l'espai de taller del cicle formatiu com l'aula didàctica del museu, que és un element clau per treballar conjuntament amb el que és l'educació, el que és l'Associació de Ceramistes i el que és el projecte de museu.
És un quart i un minut de 9 del matí. No deixem de parlar de cultura.
Supe en aquel momento que mi habitación ya no sería ese sitio gris donde me metían a estudiar. ¿Sí? Canté y el director me dijo: tienes un don divino en la garganta. Cantarás en las fiestas de San Juan Bosco.
Y ahora un fuerte aplauso para Pablo Carbonell de Cuarto A. ¡Ole!
Doncs aquest que esteu escoltant de fons és Pablo Carbonell, que presenta El Mundo de la Taràntula a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí aquest dijous 1 de novembre. Un espectacle dirigit per José Troncoso, que narra amb franquesa però també amb humor la biografia, la prolífica biografia d'aquest artista, Judit Sáez.
Sí, l'artista, showman i fundador del grup Los Toreros Muertos ha catalogat l'espectacle com a dramèdia, és a dir, la combinació entre drama i comèdia. Així, equiparant-la amb la vida, en tant que és una funció divertida, però que moltes vegades té girs inesperats i tristos que ens atropellen. En aquest sentit, ha destacat que el format és similar al que utilitzava l'artista Pepe Rubianes.
Que és una obra bastante divertida, pero porque a mí tiene sus grandes momentos, digamos, de drama, pero es que la vida es una dramedia. A mí es un poco como te la tomes, pero en general, pues, todo el mundo, por muy feliz que sea, yo soy un tipo muy feliz, he tenido mis grandes golpes, mis grandes pérdidas, y bueno, pues, entre risas y risas, de repente, pum, cae la guadaña y no me ahorro ninguna emotividad.
A més, també ha explicat que barreja el monòleg amb la música, ja que aquesta té un gran poder evocatiu i el mateix artista interpreta les cançons, que tenen un sentit i significat important en la seva vida. Per exemple, segons ha revelat a Ràdio Capital, Micarro, una peça que va cantar a una funció de l'escola amb 8 anys i amb la qual va escoltar aplaudiments sobre l'escenari per primera vegada.
Las canciones tienen un poder evocativo muy importante. Cuando de repente por primera vez una canción me golpea, pues esa canción pues sale, suena, y en vez de hacerla sonar, pues la interpreto con la guitarra.
L'obra actua enmig del record i els aplaudiments, juga amb l'anhel i inclou molts personatges diferents, sobretot d'aquelles persones que Carbonell ha trobat en el món de l'espectacle. Ho veiem inclús al títol de la seva autobiografia, El Mundo de la Taràntula, el qual fa referència a l'anècdota amb una dona preocupada perquè el seu fill va començar a interessar-se pel món de la faràndula.
Todo va pegado a ti. Entonces los personajes que salen en la función pues son los que existieron. Entonces, y sale la Bombi, y sale Pilar Miró, y sale Felipe González, y sale mis amigos, sale mis padres.
Doncs Pablo Carbonell ha convidat a veure l'espectacle a tots aquells que vulguin passar una estona divertida i ha garantit que riuran, però també que preparin mocadors perquè s'emocionaran i aprendran a veure's al mirall d'una altra persona.
Gràcies, Judit Sáez. Passen 4 minuts d'un quart de 9.
Supermatí a Ràdio Capital. Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits.
I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
8 i 20 minuts, un quart i 5 minuts de nou. Diguem-ho bé, això de les hores, que cada vegada tenim el català més mal cuidat. I a un quart i cinc, ara sí. Sembla que la crisi institucional del Palamós arriba a la seva fi. Aquest dilluns era l'últim dia per presentar candidatures i finalment només s'hi ha presentat la de Patxi Otamendi. Si tot va bé, el Palamós podria tenir nou president el proper divendres, Laia Bodró.
Si cap soci impugna la candidatura, Patxi Otamendi serà el nou president del Palamós. Es tanca així una llarga crisi institucional que es va iniciar amb el descens del club a Primera Catalana. Aquest descens va propiciar que el soci mostrés la seva desconformitat amb la junta de Joan Pau Pérez. Junts pel Degà va ser la resposta a aquest descontent i va presentar fins a 3 mocions de censura que mai es van arribar a votar. El 24 d'agost, la junta va dimitir i es va iniciar el procés electoral. Un procés que ha durat més del normal per desavinences entre les diferents parts, que va necessitar fins i tot mediació per part de l'Ajuntament i de la Federació. Fa unes setmanes, Joan Pau Pérez va anunciar la seva renúncia a presentar candidatura, aplanant el camí a Patxi Otamendi. El cap de llista de Junts pel Degà va afirmar que l'objectiu principal de la seva candidatura és tornar a il·lusionar la gent de Palamós amb l'equip, en una entrevista al Supermatí el 23 d'octubre.
Al final, el que nosaltres volem, és l'eix principal del nostre programa, és intentar recuperar aquesta il·lusió del Palamós perquè la gent s'hi torni a engrescar. Al final, això, el Palamós és un club que té molta història, però és un poble petit. Per tant, és cert que vivim de la història, però també hem de viure de la realitat. I perquè aquest projecte es pugui portar a terme, nosaltres necessitem que la gent del poble s'engresqui.
Ahir al vespre es va reunir la Junta Electoral per oficialitzar-ho, i si no hi ha cap impugnació en el termini de 3 dies, la Junta Electoral proclamarà Patxi Otamendi aquest divendres.
Gràcies, Laia. Un quart i 6 minuts de nou. Acabat el repàs a les notícies més destacades de casa nostra. Al Supermatí és temps també de temps d'entrevista, perquè aquest diumenge al matí la plataforma Alerta Sant Feliu s'havia de manifestar contra una possible transformació del Racó de Garbí, un punt de la façana marítima de Sant Feliu de Guíxols que temen que acabi com la resta de la platja.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
De totes maneres, la pluja va haver d'anul·lar aquesta convocatòria i per parlar de quina era la intenció i de què és el que es volia demanar, tenim al telèfon en Toni Sala, que és membre de la plataforma Alerta Sant Feliu. Senyor Toni Sala, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, el lema d'aquesta manifestació prevista per diumenge era prou formigó. Què s'hi està fent allà al Racó de Garbí?
Bé, has dit una possible destrucció del Racó de Garbí. Jo crec que des d'ara ja podem dir que el Racó de Garbí se l'ha encarregat. I la manera que se l'ha encarregat és a base de formigó. És a dir, un racó que tenia unes característiques molt, molt diferents de totes les façanes litorals que puguis trobar. L'han anat, van tallar uns arbres catalogats, es van carregar a la base d'una font, van treure un estany que hi havia amb nenúfers i amb peixos i una escultura, van simplement destruir, no se sap ben bé per què. Bé, hi han posat una terrassa d'un restaurant.
Ja.
I en fi,
senyor Sala, vostè ens parla des de Sant Feliu de Guíxols, això és al sud de la comarca. Per la gent, per exemple, de Verges que ens estigui escoltant, quin és aquest Racó de Garbí? On està ubicat això exactament?
Això és la muntanya, és el pèl de la muntanya que puja a Santem. Un lloc molt, molt privilegiat perquè és, perquè la muntanya de Santem és molt bonica, és ben bé al final, al començament del passeig, diguem, a la part sud de Sant Feliu. És la part que tanca la badia.
Val. Vostè parla d'aquest racó de Garbí, diu, s'hi han destrossat una sèrie d'elements que hi havien des de feia molt temps i s'hi ha posat una terrassa d'un restaurant.
I encara m'he deixat uns balcons d'embordats, que són aquests balcons tant d'aquí Sant Feliu que fan postals i que és com un emblema de la ciutat.
Aquest balcon, que és aquesta espècie de marquesina metàl·lica que té un siluetejat amb un vaixell de vela
una
petit,
barca, sí senyor, amb un arc, amb una barca que a més té tota una història aquesta barca, i uns balcons. S'han encarregat 3.
Escolti, vostè forma part d'aquesta plataforma que es diu Alerta Sant Feliu, que es conforma precisament per denunciar aquest tipus d'actuacions que van encaminades una mica a denunciar que s'està malmetent el patrimoni històric del poble.
Sí, amb una completa irresponsabilitat i segurament amb poc coneixement del que s'està fent. De fet, estem en un moment semblant al dels anys 70. Això es veu, vull dir, a nivell de tota la Costa Brava.
És greu això que diu ara, eh?
Sols Costa Brava.
Sí,
no. No tinc cap dubte. He parlat unes quantes vegades amb l'alcalde, i hem parlat tots, i no hi ha hagut manera que ho entengués senzillament perquè no es valora, o sigui, no s'entén que això tingui un interès. De la mateixa manera que quan es va per destruir una part de la Pineda d'en Gori i Palamós, doncs tampoc s'entén que allò té un valor.
I escolti, diu, n'he parlat amb l'alcalde, i què li diu l'alcalde? Quan vostès li plantegen que es malmet aquest tipus de patrimoni històric, perquè recordem que en aquest cas concret no estem parlant tant d'edificacions o de projectes d'obra d'urbanitzacions grosses, sinó que estem parlant d'això, de destrucció de patrimoni històric local. Què li diu l'alcalde quan vostès plantegen aquestes coses?
Sí, primer, ara ja no ens rep, però quan ens rebia és que simplement era com parlar amb una paret, o sigui, no ho entenia. Jo, per exemple, el cas de l'estany és un cas molt clar, perquè era un estany que estava dedicat a la Costa Brava, perquè Sant Feliu representa que és la capital de la Costa Brava, perquè representa que aquí és on Ferran Agulló va tenir la idea de posar-hi el nom. Uh-huh. Llavors aquest estany estava posat en una plaça que es deia justament Ferran Agulló i portava una escultura, i la meva pregunta abans de l'alcalde era: però per què? Per què voleu derruir aquest estany? Per què? I la resposta, no hi havia resposta, o sigui, no hi havia resposta, no ho sabia. Al final em va acabar dient que per què no, perquè jo en sé més que ell, o sigui, parlo jo perquè en aquell moment era jo que parlava, però sí, vull dir que era una reunió amb tot l'equip, diguem, d'Alerta Sant Feliu. I senzillament, suposo que perquè, o sigui, la intenció final és la turistificació, és a dir, això està molt clar. La idea és que tot allò siguin terrasses i que la badia de Sant Feliu es converteixi en una badia com tantes n'hi ha a les localitats turístiques. Mm-hmm. És a dir, això, terrasses i xiringuitos. Però, en definitiva, no entenen la gravetat del que es fa. No ho entenen. Llavors, bueno, com que aquestes hores s'han de fer perquè venen les eleccions i corren pressa, doncs tampoc no s'aturen a veure què diu la gent, no? I nosaltres, ja et dic, hem fet cartes, hem fet de tot, hem anat a veure, no hi ha hagut manera.
Senyor Sala, vostè ha fet referència a les eleccions. Creu que això que vostès denuncien és un tema prou important o prou greu per la gent de Sant Feliu com perquè tingui algun tipus d'incidència en el resultat de les eleccions?
Home, ja ho veurem. La veritat és que confio que sí, i no em fa cap cosa de dir-ho. És a dir, per mi, si diguem, l'equip actual torna a guanyar les eleccions, el que ara s'està fent en una punta de la badia s'estendrà a tota la badia. És a dir, això no té sentit si no ho entens mirant-ho com un total, per això estem tan preocupats. És a dir, s'ha destruït el racó de Garbí, però el més probable és que, vaja, és que si no tindria sentit és que això s'acabés completant, s'acabés fent a tota la badia.
Un altre dels projectes, ara que parla de la badia, un altre dels projectes grossos que tenen relació amb aquesta badia de Sant Feliu de Guíxols és el passeig de Rius i Calvet. Què és el que s'hi està fent i què és el que, segons Alerta Sant Feliu, és denunciable?
Sí, no, quan parlem del racó de Garbí estem parlant justament d'això, del passeig Rius i Calvet.
Uh-huh. És a dir, de tota la seva extensió.
Sí, el que passa que ara potser vosaltres el que voleu dir és no, o sigui, el passeig Rius i Calvet és una part, ara el que, diguem, l'última destrossa que està per fer i per això ens manifestem, a veure si ho aturem, que no ho crec, és que volen omplir de formigó un moll de pedra que hi ha, és a dir, hi ha una escullera d'aquestes com tantes n'hi ha, amb pedra natural, i la idea que té l'Ajuntament, que ja han presentat una proposta i està per al costat i tot, que es costarà cap a 200.000 euros, perquè aquí també és una altra cosa que no sabem, els diners van amb una alegria que en fi, que fa preocupar, perquè és diner públic.
En toquen de calents.
Doncs, sí, perquè s'han trobat amb un romanent de diners d'altres de l'època Montoro que l'Ajuntament no podia gastar, i ara s'han trobat amb molts diners, han esperat que fos abans de les eleccions i ara els han gastat de cop. Això també, jo de vegades ho dic, és a dir, la gent no és conscient de com és de car enlletgir és molt car, és a dir, costa molts diners, perquè les coses quan estan bé no cal tocar-los, de vegades es toquen inexplicablement i és perquè bueno, hi ha diners per fer-ho i és com aquell nou ric que fa un nyap perquè té massa diners, no? Uh-huh. I aquí ens hem trobat amb moltes circumstàncies i una és aquesta. I llavors això que explicava del moll de fusta de pedra una mica també va per aquí, és a dir, ara se'ls ha acudit de fer que aquest moll de pedra, és a dir, aquesta escullera sigui transitable, cosa que és molt correcta i té molt de sentit, no? Que la gent pugui, de fet ja s'hi pot arribar perquè totes aquestes escolleres hi vas, no? En principi la idea era posar-hi una passarel·la de fusta que mantenia la silueta, però ara se'ls ha acudit a última hora d'omplir-ho de formigó, és a dir, tapar la pedra natural amb formigó, com si fos una amarra, no sé si hi ha intenció allà d'acabar-hi fent unes amarres, però l'aspecte és el mateix que tindria qualsevol club nàutic.
Escolti, jo he parlat amb gent de Sant Feliu que també em diuen que el litoral de Sant Feliu li feia falta un rentat de cara perquè estava una mica degradat des de feia molt temps. Quina part d'aquesta afirmació comparteix vostè?
No, això és completament cert, és a dir, però una cosa no treu l'altra, és a dir, les coses s'arreglen bé o s'arreglen malament. El problema d'aquí és que aquest sector ha estat anys i anys degradant-se, sense que l'Ajuntament hi fes res. Segurament per motius diferents, perquè això també depèn de Madrid, depèn de costes, per tant no és una cosa que pugui l'Ajuntament pugui manegar, però la veritat és que, per ell mateix, però la veritat és que les obres, diguem, de condicionament, de manteniment, ni es feia, allò estava, però també és una tàctica, és a dir, deixes d'agradar una cosa i llavors tens l'excusa per fer allà tot el que vulguis. Això s'ha anat degradant.
Home, però això, aquesta, disculpin que l'esmeni, aquesta tindria sentit si hi hagués durant molts anys una continuïtat en el govern i si el govern municipal estigués alineat amb el govern de l'Estat, que, com deia vostè, a través de costes és qui té la responsabilitat.
Sí, però l'Ajuntament feia molts anys que estava intentant també que estava en converses amb costes, amb altres governs i tot, perquè també és veritat que és un sector complicat que tampoc no s'ha resolt els problemes greus que té, perquè hi ha un problema que hi ha un moment que el carrer fa un embut i allà aquest és bàsicament el problema que té aquest sector i tampoc s'ha resolt amb això, amb aquestes obres. Mm-hmm. Han coincidit moltes circumstàncies, entre altres coses. És a dir, bàsicament jo crec que la personalitat del govern en general, i el fet que s'hagin trobat amb això, amb diners i amb una persona, un tipus de, diguem-ne, d'idees una mica faraòniques o megalòmanes fins i tot de tirar pel dret i fer allà una estructura de formigó que no té res a veure amb el que hi havia i que, en fi, ens omplirà una part de la sorra amb formigó.
Disculpi, li ha dit a Carles Motes que és un megalòman o m'ho ha semblat a mi?
No, he dit una personalitat que no era ben bé l'alcalde, sinó una mica la tendència de l'Ajuntament, diguem-ho així, o del govern municipal, que és molt fàcil deixar-s'hi portar, sobretot si venen eleccions, per les grans obres, és típic, és una cosa que no només veurem a Sant Feliu, tendència.
Dissortadament, o afortunadament, no sé, segons qui s'ho miri, no és la primera... No és la primera vegada que veiem, ni em sembla que tampoc serà l'última vegada. En qualsevol cas, recentment també ha aparegut un altre...
El problema que jo tinc en tot això és que a mi em costa explicar-m'ho, és a dir, em costa molt, perquè des d'un punt de vista, diguem-ne, racional o d'un mínim respecte, d'una mínima prudència amb el que es té a les mans, vull dir, estem parlant d'elements que l'Ajuntament mateix, és a dir, que no estan, de vegades no estan ni protegits. Per exemple, els arcs d'Empordà, és molt curiós, perquè és un emblema de Sant Feliu que tothom coneix, i no estan catalogats. Per què no estan catalogats? Home, perquè sent un bé públic, se suposa que el mateix Ajuntament els defensarà.
Clar.
I ens hem trobat que, per això, doncs s'han tirat a terra sense cap problema.
En aquestes converses que deia jo, que tinc a vegades amb gent de Sant Feliu, també em deia, a vegades no és tant l'Ajuntament, sinó l'empresa constructora, que per deixadesa no en són ni conscients i agafen la serra radial i els hi costa ben poc tallar.
Sí, clar. Home, evidentment, si tu et diuen tira a terra una casa, doncs la tires a la teva manera. Però algú els hi hauria hagut de dir, no? Algú hauria hagut d'estar vigilant una cosa tan estimada per Sant Feliu com perquè això no es fes. Vaja, a mi em van arribar fotos de seguida. Estan serrant la brana de la badia, estan serrant els elements d'embordàs. Bueno, és a dir, no es pot culpar l'empresa constructora d'això. Ja. Algú els hi ha dit, algú és el responsable.
Escolti, té algun tipus d'esperança que, per exemple, en el cas d'aquests arcs es puguin restituir?
Mira, l'experiència és que després d'aquesta pressió sí que alguna cosa pot ser que es torni a muntar. És el cas de l'estanya que queda allà abans, hi ha una escultura molt bonica d'en Rebull, que al final, diguem que han entès que la gent del barri se l'estimava i la tornaran a deixar. El problema és que aquests elements estan pensats urbanísticament, estan pensats per tenir una funció. I llavors, en el moment que això es derrueix i es mira de substituir per una cosa moderna, es converteix en un nyap. I el que ara, per exemple, la Pepita, que li diem, l'escultura de la Costa Brava, estava pensada per anar dintre un estany. S'han carregat l'estany, un estany que devia dissenyar el mateix escultor, i ara el posaran en una mena de banyera o de jacuzzi, en allà molt modern, però molt ridícul també. En el cas dels arcs, passarà exactament el mateix. Aquests arcs estan pensats per anar amb uns balcons, perquè tenen una funció, no és només estètica, és mobiliari urbà, sí. I és possible que els tornin a soldar o que els reconstrueixin, però clar, tindràs un parell d'arcs allà posats. Bé, sí, com a record, és a dir, una cosa que era funcional i que tenia un sentit, doncs ara es convertirà en una peça pràcticament de museu, que jo no sé com quedarà, però sí, és possible que els tornin a deixar. Sí.
Mm-hmm. Escolti, encara un parell de qüestions més. S'ha creat una altra plataforma que es diu Salvem el Monestir per alertar del que es considera que pot ser un perill, que és el Museu Thyssen. Vosaltres, com a Alerta Sant Feliu, vosaltres hi participeu? Quins perills hi ha?
Sí, això jo ho vaig saber tot just ahir i de fet estem mirant ara de contactar-hi per posar-nos d'acord a veure què passa amb això del monestir. Alerta Sant Feliu es va reunir amb la directora general de Patrimoni de la Generalitat no fa gaire, un parell de setmanes o una setmana, a Girona, i ens van assegurar que per part de la Generalitat aquestes obres estan molt vigilades i que, sí, perquè clar, és a dir, el problema no és estrany que surtin plataformes de defensa d'elements de Sant Feliu, perquè considerant el que s'ha fet, hi ha por que poden fer qualsevol bestiesa, és a dir, hi ha por. Llavors és lògic que si han sortit unes pedres o unes restes arqueològiques en el monestir, com era previsible per altra banda, perquè si allà grates et sortiran restes interessants, doncs que s'hagi, sí, que la gent s'hagi preocupat i que s'hagi muntat una plataforma. El problema no és tant si es conservaran aquestes restes, que ja dic que la Generalitat hi té ull a sobre, sinó què es pot fer després amb això. És a dir, això ens ho deia la mateixa directora, el problema és que nosaltres arribem fins on arribem, si després a sobre aquestes restes hi fan un altre nyap, és a dir, si t'hi comencen a posar unes grades de formigó, etc. És a dir, això es pot protegir, es poden protegir les restes, de fet ara tornen a estar tapades, però després ningú et diu que allà a sobre no t'hi passin vés a saber què, perquè l'experiència ens diu que, en fi, que podem estar molt preocupats.
Mm-hmm. Senyor Sala, encara una última qüestió. Vostè ha fet referència, hem fet referència abans a les eleccions del maig del 2019. Vostè ha dit que els governs s'afanyen a fer aquest tipus d'obres. Hi haurà algun tipus de mobilització prevista per part d'Alerta Sant Feliu o fins i tot de les diferents entitats que pugui haver-hi al poble, com ara aquesta que dèiem que Salvem el Monestir, per incidir directament en la població en període electoral?
Home, això és el que estem fent. Jo no ho sé, això haurà de decidir Alerta, però ja dic que per mi és preocupant que si tot això, diguem, no és vist, no té una resposta, també serà preocupant. També voldrà dir que la gent, bé, al final es deixa convèncer pel formigó. No ho sé, en tot cas, això tampoc és la nostra feina. Vull dir que aquí també, jo tampoc vull deixar de dir que també hi ha una part de, diguem-ne, de culpa de l'oposició en aquí Sant Feliu. Sembla que fins que no ha arribat Alerta la gent no s'hagi despertat i potser, d'acord que hi ha un govern, diguem-ne, que té una majoria que és molt, molt sòlid, perquè penseu que és un govern que junta el PSC amb Esquerra Republicana i tots per Sant Feliu. Vull dir que deu ser molt sòlid perquè el PSC pugui estar junta amb juntar-se amb Esquerra Republicana, no? Però, vaja, això no treu que l'oposició per mi hauria pogut ser més activa en aquest sentit, en el sentit de protecció del patrimoni, perquè la destrucció ha sigut molt greu.
Queda clar, senyor Toni Sala, de la plataforma Alerta Sant Feliu, gràcies per atendre la nostra trucada, per posar-li una mica més de llum.
Sí, deixa'm dir una cosa, sisplau, abans d'acabar, perquè de vegades la gent sí que és veritat, i ho entenc, ens pregunta si nosaltres tenim alguna cosa, alguna intenció política, alguna, diguem, que això no pugui acabar sent un partit, o ajuntant-se o donant suport a algun partit, i jo vull dir que entenc molt bé diguem, les pors, perquè jo també els atindria si fos fora, però...
Però tampoc, que seria perfectament legítim,
Sí, bé, fins a cert punt, perquè la nostra motivació és estrictament de conservació del patrimoni, i un, diguem, un partit polític s'entén que ha d'atendre altres motius,
També existeix el PACMA que vetlla per la protecció dels animals, vull dir que no hi hauria d'haver cap problema.
És veritat, però sí, bé, en tot cas vull deixar clar que Alerta hi ha gent de tots els partits, és curiós com ha estat capaç d'aplegar gent de tots els partits de l'oposició, hi ha gent en allà, home, també em diràs, esclar, estan interessats políticament, no? Sí, però es posem tots d'acord, vull dir que la qüestió de la conservació del patrimoni tampoc és tan complicat, i per tant, doncs, que no hi ha una motivació política o darrere en absolut.
D'acord, queda clar. Senyor Sala, gràcies per atendre'ns, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Adéu. I sort. 5 minuts i seran 8:45.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Anem tard. L'entrevista se'ns allarga una mica, hi havia molts temes per tractar i, per tant, hem d'anar per feina. Temps al supermatí per repassar algunes de les notícies de l'àmbit general. Amb l'Alba Lejide, el president de la Generalitat, Quim Torra, diu que el Consell per la República és una palanca per avançar cap a la independència. El vicepresident Pere Aragonès destaca que el nou organisme serà un espai lliure per defensar l'autodeterminació i la internacionalització de la causa per la llibertat, Alba.
Torra també ha subratllat que el Consell per la República neix amb l'objectiu de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Amb la determinació del dia del referèndum, la força de la vaga general del 3 d'octubre i la legitimitat de la declaració d'independència del 27 d'octubre, segons ha declarat. El vicepresident ha asseverat que el Consell tindrà naturalesa d'entitat privada i sota jurisdicció belga, i que tindrà independència respecte a les institucions catalanes, tot i que teixirà complicitats amb el govern i la majoria del Parlament. També ha especificat que l'organisme tindrà finançament privat i les mans lliures, diu, per treballar per la independència, l'autodeterminació i la internacionalització del conflicte català.
I el president espanyol Pedro Sánchez compareixerà al Congrés dels Diputats per parlar de Catalunya. Tots els grups donen suport a la petició d'Esquerra i del PDeCAT.
La iniciativa ha obtingut el suport també de Ciutadans i el Partit Popular, que, malgrat votaria a favor, han retret al PSOE que s'avingui ara la compareixença demanada per les forces independentistes després d'haver rebutjat les seves peticions en la mateixa direcció. La mesa del Congrés haurà de posar data ara a la compareixença, que podria tenir lloc durant el mes de desembre. El president espanyol també haurà de compareixer al Senat per parlar d'immigració el proper 18 de desembre.
I la precandidatura d'Alejandro Fernández a la presidència del Partit Popular de Catalunya rep un 98,62% dels vots. La participació ha estat del 82,25%, segons informen fonts del partit.
La precandidatura de Fernández era l'única que es presentava a la votació, fet que de facto li dona la presidència a la formació. Ocuparà així el buit que ha deixat Xavier García Albiol per dedicar-se plenament a intentar aconseguir l'alcaldia de Badalona en els comicis municipals de la propera primavera.
Gràcies, Alba Lejide. 3 minuts o 2 minuts gairebé i 8:45. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs mira, aquí amb ganes de tornar a parlar de llibres.
Molt bé, perfecte.
Escolta, què tenim aquesta setmana, va?
Bé, arrel de totes les novetats que han anat sortint aquest setembre, octubre, que no hem parlat de gairebé cap, evidentment, perquè un llibre a la setmana no ens dona pas per molt, i em sembla que algun dia us vaig prometre que faria com una mena de llista dels que havien sortit. Sí. Però no acabo de creure amb les llistes.
Estem pendents d'aquests 10 llibres que ens recomana la Teresa Calabús.
Bé, en tot cas, he agafat un per destacar per la il·lusió que em va fer veure que l'autora tornava a escriure i per el, bueno, la manera en què l'he admirat sempre com a escriptora, més endavant com a política, que és la Maria Mercè Roca. Ah. La Maria Mercè Roca, sabeu que va començar una carrera com a escriptora ja fa molts anys i que havia tingut premis com amb Delictes d'amor, Cames de seda, Present que m'acull, relats que, com el Sort que hi ha a horitzó, i arrel de la seva carrera política i de la seva implicació, poder també a nivell personal per algun motiu, no ha escrit gaire últimament. Portem ben bé uns 10 anys que no teníem cap novetat seva. I ara ens ha ofert un recull de contes que diu Nosaltres les dones, editorial Rosa dels Vents. Sí. I bé, simplement era que la gent que havia seguit a la Maria Mercè Roca fa temps sabés que hi havia novetat literària a les taules en els mostradors de les llibreries. Té una escriptura ella molt contundent, molt compromesa, sempre evidentment amb un llenguatge planer, perquè no cal ser rebuscat per dir coses importants, al contrari, a vegades com més planeres es diuen les coses, més impacte tenen. I ella és una autora, això, de vocabulari elegant, senzill, però sempre és molt provocadora en les seves històries i molt crítica. No sé si l'havíeu seguit, la coneixeu, hi heu llegit obra, però sí, una dona nascuda a Portbou l'any 59 i que, bé, jo celebro i volia fer aquest comentari parlant doncs d'ella, perquè l'ha seguit molta gent i que sàpiguen que la tornem a tenir a les llibreries.
Escolta, deies fa un moment, jo no hi crec en les llistes. Per què no hi creus?
Bé, perquè a les llistes has de dir molt poca cosa de cada obra i moltes vegades la frase que utilitzes o el comentari que fas es pot mal interpretar fora d'un context una mica explicat. Ja. Sempre has de destacar el més curiós d'aquell llibre, però a vegades el curiós és una mica com els trailers del cinema, que els veus i quan te'n dones compte era totalment diferent del que havies pensat, ja. O bé al contrari, el que et diuen del trailer ja és com si haguessis vist la pel·lícula i després no té prou interès veure-la. Tinc molta por sempre de ser equívoca. Penso que les obres s'han d'aclarir una mica més, vull dir, i sobretot també penso que el que fem ara a la ràdio és molt interessant perquè destaquem obres, però que la gent, en cas de que s'interessés per alguna, quan sigui a la llibreria, el fullegi el llibre també, se'l miri o comenti amb el llibreter, perquè el que podem dir amb aquesta estona és molt general, no podem personalitzar amb els gustos de la persona que et ve a la llibreria.
Al final és aquell paper que dèiem de prescriptor que té el llibreter, que el que fa és despertar o activar algun mecanisme mental en l'oient, en aquest cas, que fa que després intentem, diguem-ne, despertar una mica la curiositat, no? Potser?
Exacte. Vull dir, això és dir, ostres, Maria Mercè Roca, havia llegit uns quants, em va agradar molt, no sé què, vaig a veure què escriu. Que, a veure, si és com la majoria d'escriptors bons que conec, cada vegada que passen els anys, a partir de les seves experiències, la maduresa i el creixement personal, normalment el que diuen encara és més interessant. Vull dir que és bo perquè, ja et dic, en la majoria dels escriptors les seves últimes obres sempre tenen molt més contingut i són molt més acurades que les primeres.
Et preguntava això de les llistes perquè t'he de dir que, per sorpresa meva, aquest llistat de llibres que t'hem demanat, aquest llistat de 10 sí. recomanacions literàries que t'hem demanat, és per publicar-lo en un espai que tenim al nostre web, que els dediquem a fer allò, llistes, allò, un top 10, d'acord?
Sí.
I per sorpresa meva, Una de les llistes, un dels top 10 millor valorats, és el que varen publicar el 21 d'octubre, que es diu 10 poemes relacionats amb l'Empordà. I durant uns quants dies, per sorpresa meva, insisteixo, es va convertir en una de les notícies, en un dels articles més llegits del nostre web, amb unes dades, diguem-ne, d'audiència bastant notables. Cosa que em va sorprendre i em va fer feliç alhora.
Ja, però ho entenc que passés això, perquè precisament la gent que vol llegir poesia o que li interessa fer algun tast, sovint es troba amb, evidentment, un recull de poemes d'un autor. I llavors no saben si aquell autor els agradarà, vull dir, tenen molt més dubtes que amb la narrativa. Què passa? Agafar una poesia, tot un llibre d'un autor desconegut, vull dir, tenim... Jo he vist, vull dir, tenim un minclog i en general hi ha poc coneixement del treball dels poetes d'aquests últims anys, i hi ha hagut un estil poètic molt diferent dels clàssics, afortunadament, perquè hi ha d'haver de tot, però la gent no s'atreveix gaire a comprar poesia i volums d'un sol poeta. En canvi, un recull de poesies per temes o per... o una antologia dels últims anys, així sí, perquè saben que allà, amb dos o tres poesies, descobriran un poeta que els hi tocarà la fibra. Llavors és més fàcil llegir o buscar poesies sobre un tema que poesies d'un autor.
Ja.
Amb la meva experiència llibretera, aquí la llibreria, evidentment, estic segura que hi ha molta gent que no està pas d'acord amb això, però explica també el fet de que s'hagi llegit aquesta, perquè la terra també tira, i perquè és una molt bona idea, però sovint és
hi ha,
això.
Hi ha coses molt diverses, des de la Caterina Albert fins a la Rosa Leveroni, passant per en Xavier Lloberes o en Joan Vinyoli, vull dir que és... O l'oració al Crist de la Tramuntana d'en Fages de Climent.
Fages de Climent, esclar, és aquesta la qüestió, que així tens un ventall de poetes, maneres d'escriure, que et diuen, ostres, aquest és l'autor d'aquest, doncs ara, i a partir d'aquí probablement diguin, doncs ara vaig a buscar més obres seves, i probablement hagin entrat a internet o hagin anat a una llibreria i diguin, mira, jo voldria, Fages de Climent ara ho troben tot amb l'editorial Brau, que ho està recuperant tot, doncs fantàstic. Vinyoli també es va fer un recull, una antologia poètica ara fa uns 2 o 3 anys. És una gran manera de fer un tast i després poder continuar amb el fil del que més t'hagi agradat.
Doncs vaja, doncs amb aquest esperit vam fer aquest recull de poemes, amb aquest esperit t'hem demanat això, si ens pots fer una llista de 10 llibres o de 10...
Ho he començat a mirar.
Sí.
I si us sembla bé, crec que faria assaig de moment, perquè així podrem buscar en una altra ocasió 10 novel·les.
Molt bé.
Perquè ja, no, barrejar, o sigui, amb 10 fem poc, i barrejar assaig amb ficció i assaig és una mica complicat, perquè tenen nivells molt diferents, i jo faria 10 novel·les situades a l'Empordà, o que estiguin, que hi hagi l'Empordà com a rerefons, i 10 treballs de no ficció i d'assaig sobre l'Empordà.
Doncs em sembla fantàstic.
A les dues bandes, o sigui que començarem per de no ficció i llavors ja farem les novel·les un altre dia.
Doncs em sembla fantàstic. Teresa, gràcies. Escolta, ens escoltem la setmana que ve i ens veiem el dia 13 de novembre, que vaja, em consta que n'estàs al cas, que serem...
No sabia quin dia, sabia que havíem quedat un dimarts, però molt bé, doncs ja en parlarem més profundament.
Ens veurem el 13 de novembre, recordem a l'audiència el sopar groc que es fa cada dimarts al Puig de les Basses per reclamar la llibertat de la Dolors Bassa i dels presos polítics. Radio Capital, i serem per emetre un programa en directe des d'allà per explicar una mica què és el que es fa en aquests sopars, perquè a vegades un té la sensació, Teresa, que a mesura que va passant el temps aquestes coses es van normalitzant i sembla que les estem interioritzant, i no s'ha de normalitzar aquesta situació.
No, hem de mantenir la indignació, sisplau.
Doncs serem allà per explicar-ho en primera persona. Teresa, que vagi bé, gràcies.
Bon dia.
Adéu, gràcies, i bon dia a la Teresa Calabús, la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, amb la que parlem de llibres cada dimecres. 7 minuts i les 9.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. I ho fem amb connexió amb Extra FM Costa Brava i també amb Ràdio Bisbal per emetre aquest informatiu de referència a la comarca des del nord i fins al sud, perquè tota la gent, des de Sant Feliu fins a Torroella i Verges i la zona del Baix Ter i Albons, no, anava a dir Torroella com a límit nord i vaja, tenim encara més amunt Albons, que seria una mica la frontera de la comarca. Dèiem, transmetent l'actualitat del Baix Empordà a través de la ràdio i també a través d'internet. I qui diu actualitat diu també actualitat cultural, que repassem just a l'hora d'acabar el programa amb la UATF Agmità.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I activitats culturals de l'agenda de radiocapital.cat, de les quals en destaquem un parell. Vigileu amb aquells més porucs, perquè a Pals hi hauran, a partir d'avui mateix, 3 nits de por amb tallers, espectacles i visites guiades a UATF.
El dimecres 31 se celebrarà la castanyada i espectacle familiar a 6:15 al pati de Calapruna. De les 9 a les 11 del vespre, recinte acollirà la nit de por, una ruta de por guiada pels carrers del centre. En acabat, sessió de cinema de terror El Bosque de los Suicidios a la sala de conferències de Calapruna. Finalment, dijous 1 de novembre es farà la visita guiada Pors Ancestrals, Malalties, Esperits, Bruixes, Forques, Creus i Tots Sants a 6:45 de la tarda i se sortirà del mateix pati de Calapruna.
Moltes activitats previstes al Baix Empordà per aquests dies de Halloween. A mi em fa una mica de mal fins i tot dir Halloween, per aquests dies de la Castanyada, que recordeu és demà. Moltes activitats que, com dèiem, podeu consultar també a través de la nostra agenda.
L'agenda cultural de la setmana.
I per aquest dia 3 de novembre us proposem una visita especial als Jardins de Cap Roig per gaudir-los de la mà de textos de l'escriptor i periodista Josep Pla.
Un itinerari dissenyat per la Fundació Josep Pla per tal de conèixer alguns dels racons i indrets empordanesos més representatius de la literatura de l'escriptor. Com descriu el mateix Josep Pla, perspectiva esglaonada de boixos i xiprers sobre un paisatge de mar realitzada amb una agudíssima comprensió de la geometria romàntica. No us la perdeu.
I si us ve de gust afegir o si organitzeu activitats culturals, lúdiques, festives, gastronòmiques, esportives, al llarg i ample de la comarca i us ve de gust que en parlem en aquesta espai, a través del nostre web radiocapital.cat/agenda hi trobareu un formulari per poder-les publicar vosaltres mateixos, vosaltres mateixes, sense necessitat que hi haguem d'intervenir. Serà la manera, és la via directa que teniu per tal que puguem explicar-ho a través del nostre web i també a través d'aquest programa Supermatí, que està a punt d'acabar. En el que us hem explicat que Sarriera s'uneix al llistat de macroconstruccions polèmiques de la Costa Brava. S'ha fet públic un vídeo on s'ensenya la construcció d'una nova urbanització a peu de platja. La urbanització comptarà amb una 50 d'habitatges amb un preu inicial de gairebé 500.000 euros. Lídia Chaparro, membre de SOS Costa Brava, ja ha dit que estudiaran el projecte, ho ha explicat a Ràdio Capital. Per la seva banda, l'Ajuntament confirma que aquesta promoció té un permís des de l'any 2003 i que el govern de la Generalitat n'ha acceptat la posada en marxa. També us hem explicat que el president del Consorci del Ter, Quim Roca, ha posat més detalls sobre la taula de la constitució de la taula del Ter, que recentment s'ha constituït oficialment. Entre els objectius, volen que abans del 2027 es vagi retornant progressivament al cabal ecològic òptim del riu Ter. També us hem explicat que la mini deixalleria de Verges ja està en marxa després d'incorporar la recollida porta a porta. Verges avança amb el reciclatge, una deixalleria que serà oberta de 6 del matí a 11 de la nit i que hi poden accedir tots aquells que disposin de la targeta corresponent. I amb en Manel Magrinyà des de la Bisbal us hem explicat que ja han començat una nova fase d'obres al museu, al Terracota Museu de la Bisbal, treballs que s'allargaran durant 4 mesos i que permetran rehabilitar els exteriors i reorganitzar la zona pedagògica i de l'equipament amb l'objectiu de poder rehabilitar-ho per fer-hi activitats també a l'aire lliure. Us hem parlat també del Mundo de la Taràntula, l'espectacle de Pablo Carbonell que arriba al Teatre Auditori Espai Ter demà dijous a partir de les 7 de la tarda. En concret, l'espectacle és una autobiografia de l'artista que ell mateix interpreta combinant el monòleg amb la música, i aquí ho compara amb la versió Pablo Carbonell del que feia Pepe Rubianes. I us hem explicat també que Patxi Otamendi és l'únic candidat a la presidència del Palamós i divendres podria ser proclamat president si ningú impugna aquesta candidatura. I finalment també hem parlat amb un dels membres d'Alerta Sant Feliu, amb el que hem posat una mica negre sobre blanc quines són les reivindicacions que tenen sobre el que ells consideren que s'està fent al poble destrossant part de patrimoni històric de la ciutat. Tot això al llarg d'aquest supermatí que ha començat a les 8 i que s'acaba a les 9, abans però fent un repàs a la previsió meteorològica, Albert Aparicio.
Cel cobert i precipitacions per acomiadar el darrer dia d'octubre. Durant tot el dia ens amenaçaran pluges i plogims que en general seran d'intensitat feble, però de forma local poden ser més intenses i anar acompanyades de tempesta. L'ambient fresc ens acompanyarà una jornada més, però les temperatures no seran tan baixes. La mínima rondarà avui els 9 graus. L'estat de la mar estarà alterat amb vent de component sud i onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada. Per demà millora notablement el temps, amb més sol i sense precipitacions.
Feliços i contents de treballar per vosaltres i tornarem demà a les 8 del matí tot l'equip de Ràdio Capital. Que vagi molt bé, gràcies per fer-nos confiança, que tingueu molt bon dimecres, d'ahir tornarem demà, no, i tornarem divendres. Adéu-siau.
Supermatí, amb en Miquel 40.